Bon dia, tingueu tots i totes les que escolteu aquest podcast, sigui a l'hora que sigui i feu el que estigueu fent, mentrestant premeu el play. Soc conscient que fa més d'un mes que no penjo podcast, però aquest rècord s'acaba aquesta setmana perquè tot just avui gravarem un programa força especial. Un d'aquells que hem promès i que quin millor moment, si no és ara, per fer-lo. Cap mena de hype, perquè ja ho teniu el títol mateix del podcast. Avui parlarem de Fly, o del que és el mateix, de Dragon Quest Dai no Daiboken. I per això tenim amb nosaltres el Roger. Benvingut, Roger, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
Un fan de Fly, que ha vist tota la sèrie de l'anime,
sí?
aquest del remake que parlarem després. Jordi, també un altre fan.
Hola.
Què passa, Jordi?
Bueno, després d'aquest ASMR que va fer el Jordi, també un altre fan de Fly que s'ha vist tota la sèrie.
Un altre fan de Fly, des de que tenim, no sé, quants anys teníem quan érem petits?
Home.
Quan es va començar a emetre, després ho comentaré, però quan es va començar a emetre el Super 3, teníem, la primera emissió, estic parlant,
sí?
Teníem 5 anys.
5 anys.
5 anys, 4 o 5, he dit jo.
Per això no recordàvem res.
Tant fan sou, jo no sabia que fóssiu tan... O sigui,
jo tenia un nino del pop. Jo tenia un nino del pop.
Perquè la pesadez amb D-Fly a tots els putos podcasts...
Laura, que no sé on t'està aquest nino, però jo tenia...
Això ho
per cert, que jo també participo, clar, perquè...
Sí, perquè
clar, no l'hem presentat.
Qui ets tu? Però qui és aquesta noia?
Va, clar, Laura, benvinguda Laura, com estàs?
És la Laura.
Jo no sóc tan fan de Fly, però bueno, mira, doncs estic aquí per fer una miqueta de... opinió diferent.
De bulto.
Se la queda igual, eh?
Informar-me.
Per fer de hater.
Jo seré com aquells joients que no tenen ni pajolera idea de Fly i estan escoltant, doncs pues jo seré com aquells joients.
Bé, abans d'entrar en matèria, però sento aquest coitus interruptus, voldria repassar algunes de les notícies que han estat més importants aquests últims dies. Com bé sabeu, podeu seguir el magazine a través de Twitter, Instagram, TikTok i ara també a Twitch i a YouTube. Durant aquestes setmanes l'actualitat l'heu tingut allà, però és cert que no hem fet podcast, així que tornem a la dinàmica habitual. L'actualitat de la setmana comença pel canal Super 3. A banda d'aquesta segona temporada que ja ha començat de Haikyuu i que ha finalitzat la primera temporada de Guardians de la Nit, finalment hem sabut com i quan seran les properes estrenes d'anime al canal. I és que el dia 8 de desembre, dia festiu, recordo, s'estrenen els 3 primers episodis de Ronja, la filla del bandoler, una sèrie d'un total de 26 episodis que narra la història d'una nena que descobreix les meravelles i els perills que amaga el bosc i que de vegades s'espavila i aprèn a superar la por. La seva vida canvia el dia que coneix un nen de la seva edat, que es diu Birk, el fill de la família rival. Els 3 primers episodis de Ronja s'estrenaran a partir de les 9 del matí, mentre que també sabem que el mateix dia, a 8:15 del vespre, s'estrenarà la pel·lícula de My Hero Academia Dos Herois. De moment la sèrie com a tal no arribarà, però sí que tindrem algunes pel·lícules que, pels que esteu llegint el manga en català o coneixeu de per si la sèrie en altres idiomes, doncs potser us pot interessar. Aviso que les pel·lícules de My Hero Academia són històries independents que no influeix en la trama, per la qual cosa les podeu veure sense problemes. I una última cosa del canal Super 3 és que el dia 11 de desembre s'emetrà la pel·lícula número 24 del detectiu Conan, La bala escarlata, que ja la vam veure als cinemes fa un any i mig, en televisió només un apunt més, aprofitant que ara mateix s'està disputant el Mundial de Qatar de futbol, des de fa diversos dies, el canal infantil de Televisió Espanyola ha començat a emetre Captain Tsubasa, la versió de l'any 2001, els episodis ja estan disponibles a la carta per tothom qui els vulgui veure, en aquest cas, només en castellà. No sé si recordeu la pel·lícula del detectiu Conan, sí. La bala escarlata, la vam anar a veure
sí,
al cinema.
Sí, la recordo, sí.
la vam anar a veure.
Jo me'n recordo la 24, la 23, la 18, la 12...
No, no, està bé, està bé. La pel·li a mi m'ha agradat, el que passa que, bueno, és Detectiu Conan. Tenim la típica flipada del final que dius, bueno, ok, però argumentalment està bé.
Sí, és típic cas per resoldre del detectiu preferit dels nens.
Sí, té algun plot twist que no t'esperes, està bé.
Sí, 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 això... Segurament el que més sorprèn d'aquesta pel·lícula és la flipada del final, però no l'avançarem perquè potser algú no l'ha vist i tampoc cal.
Jo crec que me l'imagino.
Veieu-la només per la flipada del final, per veure, per descobrir què és la flipada del final.
Sí, com a punt, jo penso que Conan la podrien acabar argumentalment i després seguir fent relleno, o almenys acabar l'argument, i si vols fer seguir relleno, doncs perfecte, segueix, almenys acaba-ho.
Sí, sí. I per no dir clar, que també volia comentar que aquesta setmana és la tercera des que es va estrenar la pel·lícula de One Piece Film Red. En total ja porten recaptats més d'un milió d'euros i continua entre les pel·lícules més vistes a l'estat espanyol a la cartellera. D'aquí me sembla que ningú l'ha vist, no?
Jo sí.
Ah, tu al final la vas anar a veure. Sí. Què tal? Què et va semblar?
A veure, a mi em va agradar, però què passa? Jo he de dir que no he vist cap pel·li de One Piece. Doncs les meves expectatives...
Eren nules.
Clar, jo no sabia què anava a veure. Llavors, la pel·li sí que és veritat que és més com un musical.
Ah,
sí? Sí, és un musical. Vale? Però a mi em va agradar molt. Llavors, clar, la gent que la vagi a veure esperant trobar-se baralles i versos i així, moments èpics, doncs que no vagin amb aquesta idea perquè no gira al voltant d'això. Al final sí que tens algun moment èpic, però és que tampoc és exactament el típic que esperies d'un shonen o de One Piece.
Vale.
Sí, sí.
No ho sabia, això.
Hi ha moltes queixes pel tema de que no és això, una pel·li de batalles, no? Sí, hi ha batalles.
Però també està bé que se surtin una mica. Sí, vull dir, tenim... quantes pel·lis hi ha de One Piece? Pues mira, a la part que
veia gairebé 20, no ho sé, no tinc idea.
Doncs que vull dir, hi ha un munt de pel·lícules que hi ha baralles, però una pel·li que s'ha sortit una mica de l'habitual, doncs tampoc és tan... De fet, jo crec que si té tanta... O sigui, si hi ha anat tanta gent a veure-la, és perquè és One Piece. Potser si haguessin sabut abans de què anava, potser no hagués tingut tant d'èxit a la cartellera.
Avui també en dia és complicat no saber... no entrar tan bé de lo que va una cosa i trobar-te allà de... Dius, bueno, hòstia, què m'estàs contant? Poc t'ho has mirat, poc interès.
Hi ha gent que voluntàriament no vol veure res.
Però que sigui un musical, penso que és alguna cosa... Si, no sé, el mínim interès que fiquis, mínim tràiler que veguis, llavors que és un musical.
Ja et pots intuir. Sí, jo mira, sense haver vist cap pel·li de One Piece ja m'ho imaginava, perquè va haver un trosset d'un tràiler. I la prota, la... No em surt el nom?
La Uta.
Pues que cançó, que el seu poder és cantar, no?
Tot quadra ara.
No està bé, o sigui, a mi em va agradar molt. Totes les cançons em van agradar molt.
Sí, les cançons estaven molt guapes.
Sí. I l'argument, doncs, bueno.
Sí, jo només espero que algun dia posi les cançons a Spotify o a algun lloc.
Ja.
Perquè, sí, fins i tot em vaig arribar a plantejar d'anar a veure-la una altra vegada al cinema perquè volia tornar a escoltar les cançons. No, la vaig anar a veure en català i segurament l'hauria tornat a anar a veure en català, però és que al final és això, és que realment l'argument
que porta. Jo una cantant en català?
Sí,
però superbé, o sigui, jo vaig flipar de la lletra i la veu i tot, estava molt bé, eh?
I això està subvencionat, perquè això ha de ser car, no? Doblar això amb una cantant.
Suposo, jo crec que al final, o sigui, evidentment deu formar part de la subvenció, però com que també ho havien de doblar en castellà, si ho feien en català i en castellà,
potser la mateixa
van aprofitar
cantant.
La mateixa cantant, exacte, és la Mire,
i ho fa català i castellà, ja.
Sí, ja.
Canta superbé, o sigui, jo vaig flipar, jo no m'esperava que estigués tan bé a nivell d'openings en català de l'època que ens molen, doncs...
Per anar canviant de tema i per acabar la secció d'actualitat, només un parell de qüestions més. Aquests propers dies 8, 9, 10 i 11 de desembre se celebra el Manga Barcelona, una cita clau per tots els aficionats del manga i l'anime, jo diria que al sud d'Europa, i ja tenim nominats els premis de les millors obres de les diferents categories, ja farem un programa especial en directe a Twitch, presaló, no sé quin dia, però us animo a votar i a participar d'aquesta oportunitat per dir la nostra, com a aficionats, quines són les obres que ens han agradat més aquest 2022 i els últims mesos, o les últimes setmanes del 2021.
Bona, claríssimament Fly. Espero que, o sigui, Fly ha d'estar el primer. Intrusivament el primer.
Si no recordo malament, Fly no està nominat.
No està nominat.
Hòstia. si no recordo mal.
Potser perquè...
No t'ho esperava.
Jo què sé, per què ha de ser d'aquest any o...
Bueno, perquè bàsicament Fly ha sortit aquest, aquest dimecres.
Però això
aquest
és... Ah, vale. És d'on temps aquest any encara.
Sí, Jordi, sí.
Segurament per l'any que ve. Jo penso que per l'any que ve, tot i que ja ho parlarem. Uf. Però el manga de Fly tampoc és que sigui una obra mestra. No? Vull dir, tampoc estaríem parlant de...
No ens enganyem, no és una obra mestra. No ens enganyem.
Al final, de... bueno, ja parlarem.
Ja parlarem.
Sí, però sí, bé.
No sé si vosaltres anireu algun dia al Saló del Manga, jo en principi aniré quasi
mira,
dies.
Jo vull fer una queixa des d'aquí, per poc respecte que han tingut per la gent que treballa atenció al públic, perquè jo obro, o sigui, la botiga obre tots els putos dies i no puc anar cap dia. Vaja. I a més...
És que a la Laura li agradaria ser una marquesa,
I no treballar.
Home, i rascar-se el que és que una tothom, mica el melic.
Tothom li agradaria ser un marquès i no haver de treballar, crec jo, eh?
No
però
bueno.
I a més, aquella setmana és el concert de Blackpink.
Sí, tenim altres
i
coses.
I just, però bueno, que això no és culpa de...
Quin dia era el concert de Blackpink?
El 5, que és el dilluns.
Però... Sí, no és culpa dels organitzadors del Saló del Manga, òbviament.
Teniu
però
temps.
Vull dir una cosa, que cuidado amb la gent que vagi en tren... perquè avui he tornat i estava petao al tren. Els dies del Saló del Manga jo veig venir que passarà alguna cosa i
a les 6 del matí
no cabrà. No, els trens de tornada, perquè la gent havia de seure's al mig dels passillos. Que em penso que això ja fa temps que passa. Però bueno, jo ho dejo ahí perquè ho tingueu en compte, que escolteu el podcast i aneu al Saló del Manga.
Sí, és veritat.
Trucaré el meu xòfer i que em passi buscant la limusina.
Que busqueu alternatives de transport, perquè també hi ha l'autobús...
Hi ha autobús plana.
Podeu una peu, podeu una peu, publicitat.
Des de Tarragona Plana, però des d'Olot, un altre bus.
Des d'Olot, un altre bus. Des d'Olot, un altre bus.
Que no sé quin és.
O cotxes compartits, perquè jo ho dic en sèrio, el tren estarà horrorós.
Sí, perquè a més es fa a l'Hospitalet, o sigui que potser amb cotxe arribes abans, però bé, no ho sé. No sé si trobaràs aparcament, clar, és com, no sé. Tinc previst fer un llistat de recomanacions perquè potser per la gent que hi anem cada any o que, no sé, que estem com molt acostumats a anar al Saló, ja més o menys ja tenim molt clares les coses que hem d'anar a fer allà i com ho hem de fer i no sé què. Però, per exemple, vaig estar molts anys sense anar al Saló del Manga i el primer any que vaig anar al Saló del Manga després d'aquests anys vaig anar a comprar a full un munt de novetats de manga allà que recordem que al Saló del Manga no fan descompte. Llavors, el descompte de 5% o el que sigui, no? Vull dir que...
Com vol et regalant una bossa...
Et regalen una bossa
terra,
o tal, que...
Però és que avui en dia, en el Saló del Manga... O sigui, fa molts anys, al Saló del Manga, et trobaves coses que no podies comprar a les teves botigues. Però avui en dia...
Avui en dia,
inclús les figures que hi ha allà, tot allò, a la mínima que busques,
també,
jo crec que... Jo no sé fins a quin punt deu estar més car, perquè al Saló del Manga també te foten la xazo allà.
És més a nivell social,
a veure...
vas per anar amb amics, vas com per passar el dia.
Com a acte social em sembla bé, com a acte social em sembla
bé. Ja no té aquell paper que potser tenia quan nosaltres anàvem a l'institut, d'anar a buscar el número que ens faltava de la sèrie que no arribava mai a Tarragona, perquè...
Sí, sí, clar, o sigui, això completament d'acord. Més en l'època de l'internet justillo.
Sí.
I de buscar figures que no les trobes mai per aquí,
yeah, o el típic, sí, o el típic merchandising de que quedes la Death Note
sí.
I la compraves per tenir la morta de fàstica a l'estanteria.
Exacte.
Bueno, però allí la tenies i fardaves.
Exacte. Bé, ja per acabar, ja com a punt final en aquesta secció d'actualitat, només volia recordar que cada diumenge a les 7 del vespre ens estem veient a Twitch per fer seguiment dels capítols nous de Haikyuu, el Super 3. De moment ja hem entrevistat dos dels actors de doblatge i en tenim un de tercer, de tancat, per abans del Saló. Segur que ens hem deixat coses, però tampoc cal fer-ho tant, així que passem de tema, que el que ens ocupa avui és Fly. L'any 1989 es començava a publicar a la Weekly Shonen Jump una sèrie força especial. No era el primer manga d'una franquícia de videojocs, però sí que destacava per ser la primera sèrie amb bastants números i que durant 7 anys va ser un dels puntals d'aquella Shonen Jump, jo diria que daurada. Recordem que era una època que es publicava Bola de Drac, Slam Dunk, Saint Seiya, City Hunter, Yu Yu Hakusho, DNA 2, Kochikame, JoJo's Bizarre Adventure o Rurouni Kenshin, entre moltes altres. Va ser un 13 d'abril de 1993 que el Canal Super 3 va emetre en català la seva adaptació animada, només 2 anys després de la seva estrena. Al novembre d'aquell mateix any, 93, Planeta publicaria el manga en versió comic book. Com bé sabem, l'anime es va quedar penjat en 46 episodis, que adapta, si no estic equivocat, uns 10 volums dels 37 en total que es van acabar recopilant, mentre que de comic books en castellà només se'n van editar 50, que arribarien més o menys fins al volum 13. Primer de tot, us volia preguntar quins records us evoca l'anime de Fly aquests anys, principis anys 90, que jo sincerament no recordo si vaig enganxar la primera emissió a la segona o a la tercera, però què recordeu d'aquelles emissions de Fly a la tele?
Uf, clar, això, parlem de fa molt de temps.
Jo no recordo res, jo com he dit abans, jo només recordo tenir un nino del pop, que jugava amb ell, tenies Power Rangers, i el nino del pop.
El que més recordo, a l'opening. La cançó era mítica, i tal...
Fly, la flor que tu has pogut tallar o deixar, és que i la flaire que estàs sentint, aquest somni que has conegut, en deixar el nou dia ha desaparegut.
Ei, te la saps bastant,
home, lluita, corre, lluita sempre amb coratge, cavaller defensor del vent.
Fly, surt en els primers raigs de sol i amb aquesta nova claror el teu somni d'aquesta nit t'omplirà de nostàlgia quan arribi demà. Fly, és l'heroi que fas el bé, no t'aturis, la pots trobar. A la fi del camí veuràs que la flor desitjada tu aconseguiràs. Vola i lluita sempre amb coratge, cavaller defensor del bé. Puja amunt que el desig que tu esperaves serà realitat al cap del camí.
Ja està.
Que fort. Jo no l'he vist, però l'anime... l'anime. L'opening, sé quina cançó
és. Sí, és que l'opening era molt mític.
És que és molt mític.
Sí.
Sortia el Hunkel...
Sortia
el Henki.
Ah, es deia Henki en aquella època.
En Henki. En català correcte diràs Henki.
Henki.
El Fly...
Fly.
Mola més Fly que Die, les coses com són.
Però sabeu per què
sí,
ho han canviat?
Sí, per censura.
Perquè Die
per censura.
Mora en anglès. Japonès, al canviar-ho. Fa molta gràcia, tio.
Clar. Però jo em pensava que, com moltes sèries aquelles de quan eren petits, que havien agafat la traducció de...
De França.
O sigui, la francesa llavors està basada en l'anglesa.
Jo entenc que primer va ser l'anglesa o la francesa, no sé quina de les dues, i després ens va arribar aquí. La majoria d'animes que ens arribaven venien de França.
És que ens menjàvem amb l'ú francès.
No sé quin és l'original, si la francesa o l'anglesa, però més o menys és això. Sí, ens menjàvem amb l'ú que venia.
Què dius? Clar, que després dius, Fly, vale, és més bonic, però Fly també vol dir mosca, en anglès.
Ahí lo dejo, eh?
Jo se lo dejo esto.
Bueno, però bastant millor que vulgui dir mosca que no morir.
Jo el que no entenc, per exemple, és aquests canvis de Henki per Hunkel o de Tamé per Gomé, no? De la taca.
Ivan,
no? És aquestes coses, dius...
Bueno, però també per occidentalitzar una mica, sí. D'Avan a Ivan, té hasta cert punt, té sentit hasta cert punt, Ivan.
Avan
a Ivan, sí.
Jo crec que no.
Per què no? És igual. Per què no? Passa res.
Jo crec que no. Perquè jo, per exemple, recordo molt intensament la mort de... Veure, no crec que estiguin fent cap spoiler.
No, sí, els primers estem parlant al principi. Estem parlant del principi.
No, això no és spoiler. No és spoiler.
Represento els oients que no han vist Fly.
A veure, al principi... I a més, al principi s'ha de saber.
Al principi s'ha de saber. Perquè si no, no entens la trama. Per tant, jo crec que sí que es pot dir que és la mort de l'Ivan.
Thank you. Megan té... Oh, el conjur de l'autosacrifici no m'hauria imaginat mai que l'Ivan salvaria les nostres vides a canvi de la seva.
No us preocupeu, amics. No em vencerà. No ho permetré.
Oh, és justament això el que volia. Ivan, tu... ets un gran heroi.
És veritat. L'Ivan ha sacrificat la seva vida, però jo... jo en canvi no he fet res.
Hola, tio.
Val. Que és el maestre.
Que és el mestre. L'Ivan és el mestre del Fly. El Fly és un xaval que, va, que està en una illa... que està protegida per un conjur, no? Sí. I que aquesta illa està plena de monstres, però són monstres de bons. Bon rotllo, de chill, no? Com bons. Diria avui.
Monstres de chill.
Són monstres que, no, que en principi no agradeixen a ningú.
Hola, què has?
I llavors un dia doncs, apareixen humans, que no havia vist mai el Fly, que causen problemes a l'illa, uns més i els altres menys.
O sigui, causen problemes als humans i no als monstres.
Sí, ah, sí. Exacte. Sí.
Perquè els monstres són bona gent.
Sí. Sí. Els monstres són bona gent.
Clar, llavors, tot es basa en una llegenda, no? De que hi ha hagut... o sigui, en anys anteriors hi havia hagut una mena de... batalla molt important en què s'havia combatut el gran malvat, no? No recordo ara mateix com li diuen el gran malvat en català.
El Hat...
en bueno, català no ho sabem.
El Hitler, era el Hitler, no, però, no sé si...
el superior, diguéssim, no? Sí. Però bueno, en tot cas...
No, en català no sé, en català no sé.
Un ésser malvat.
No, 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 està parlant de Hitler.
Mm. Sí. Bueno, en tot cas, tres cavallers, un, bueno, un cavaller, un savi, no? I una... i una...
darrere?
I una, no sé, una maga, no?
Una sí. Maga, sí.
Que van combatre històricament contra aquest malvat, val? I el que tenim a la Fly és uns anys després, diguéssim, no? Quan ja tots aquests monstres ja no fan mal a ningú i estan reclosos en aquesta illa, sembla, i el Fly, el protagonista, el Voldai, en aquest manga que tot just aquesta setmana ha començat a publicar Planeta en castellà, doncs ha de sortir de l'illa i ha d'explorar el món per un determinat conjunt de casuístiques, entre elles que el seu mestre l'Ivan doncs ha mort, diguéssim, ha mort combatent un d'aquests malvats, no? El Hitler.
No ho entenc. Per què, Hetty? Si només és un jovenet, no puc entendre per què un ésser humà com ell s'ha de situar al mateix nivell que jo, un monstre de mèrits comprovats.
Calma't, Santor, ens fas venir calor.
Calmar-me? Com vols que em calmi?
Et comprenc perfectament, Santor, però són les ordres que he rebut del nostre superior, el gran rei.
Però estic segur que el mateix Henki li va demanar de fer-ho. És el nen aviciat del gran rei Dimoni. Sempre ho està.
Misbar?
És un home de les ombres i diuen que quan ha obert la boca ja no la torna a obrir fins al cap de 10 anys. Avui vol parlar.
La paraula del gran rei Dimoni té prioritat sobre totes les coses. Té raó, Amisbar! I nosaltres obeïm sempre la seva paraula.
No li penso perdonar que m'hagi passat al davant!
Calla! Estic segur que en Henki és la persona adequada per matar en Fly. En Fly no podrà vèncer mai en Henki perquè en Fly i ell són...
ah. Llavors, aquí jo penso que aquí no hem fet cap spoiler encara.
No.
Com m'estic dient...
Això és bastant bàsic, és bastant bàsic. Això és bastant bàsic.
El Hitler és el dolent i ja està.
I ja està.
O sigui,
això es complica molt més.
No, a veure, és una sèrie bastant bàsica. El dolent és el dolent, el bo és el bo, després cada vegada hi ha més bons i després cada vegada hi ha més dolents. Però és una sèrie bastant, en aquest sentit, bàsica.
Sí, però a mi em sorprèn que o sigui, no paren de passar coses, no? Vull dir, que no hi ha cap moment de calma.
Però no paren de passar coses en les sagues, perquè està tot compensat per sagues. Llavors, en una saga doncs, passen tota una sèrie de coses, llavors acaba aquest arc argumental, no? I comença
el següent.
Un segon arc argumental que passen una altra sèrie de coses, però basades en aquest arc argumental.
Bueno, com si fos un joc de rol, està pensat com si fos un joc de rol, no? Una mica.
Exacte. Sí, una mica com la primera mazmorra amb el primer
mano. Sí, com la primera àrea, la segona àrea, la tercera àrea, si no ho havia pensat. Sí.
I van tombant per illes, no? Que també seria com... No?
Sí, per àrea, van per àrees de... Sí.
L'any 2020, Toei Animation, el mateix estudi que va encarregar-se de l'adaptació dels anys 90, va impulsar un remake que ha estat força comentat darrerament perquè ha arribat al seu final. Són 100 episodis. Per posar en situació, és un remake que accelera bastant els esdeveniments, més que res perquè amb els 13 primers capítols en resumeix tota la sèrie inicial i a banda té 87 episodis més per adaptar el que mai es va arribar a adaptar. Vosaltres que l'heu vist, perquè jo sincerament ho he intentat, però de moment encara no l'he vist sencera, vosaltres que l'heu vist, com valoreu una mica com ha estat aquesta missió, aquest remake?
A veure, coincideixo amb això que dius, o sigui, al principi anava a saco, era pim-pam-pim-pam,
Però no es feia raro.
No es feia raro, però...
Es feia, dius, hòstia, que ha passat això ràpid. Dius, hòstia, aquí potser alguns cops de puny han faltat.
Sí,
però... Però està bé.
Sí,
està bé.
És un ritme molt ràpid al principi. Després sí que és veritat que a mesura que va avançant el ritme va...
Para!
Va ser més lent.
Para, i cada vegada...
I el tram final és lentillo,
És lentillo. Però argumentalment s'entén tot bé al principi?
Sí.
Sí,
no hi ha cap cosa que diria, ui, això...
Saps què passa? Que potser també estem molt acostumats a aquestes sèries actualment que un combat te l'allarguen excessivament massa pagant-se masses cops de puny. Mm-hmm. I un Kamehameha per aquí, i un Rasengan per allà, i ara don la volta, no sé què... Quan al final simplement el que han fet és pagar-se cops de puny. Que al començament de la sèrie, si s'han de pagar dos cops de puny, se'n peguen dos. I no se'n peguen
i
tres.
I no posen de flashbacks ni coses així?
Hombre, això... si hi ha d'haver un flashback, hi ha un flashback, però diguéssim que van al gra.
Sí.
Jo el que trobo a faltar, per exemple, per no fer spoilers, però hi ha un moment, a banda d'aquesta mort de l'Ivan, que potser és com molt emocional, no? Perquè, hòstia, és el principi de la sèrie, és com, hòstia, un dels personatges més forts de la sèrie se'n va a Norris, no? O sigui, mor i ja està, i llavors el nen petit aquest que deu tindre 10 anys, no recordo ara mateix quina edat té, s'ha de buscar la vida amb un altre xaval que també el Pop, que és un covard, que
és un
covard. Clar, o sigui, és una situació super angoixant per un nen petit.
No sé, però tu estàs molt traumat amb això.
Estic molt traumat,
tampoc ho veig, no sé.
No, però volia dir que en aquesta sèrie original el que vam tindre, com que hi havia més espai per moments una mica més emocionals, de recrear-se una mica i tot això. Llavors, hi ha algun moment que potser en aquest remake, jo que ara que adapta aquesta primera part de la sèrie, no l'he acabat de veure gaire ben reflectit en comparació a la sèrie original.
Els mangas també són diferents, perquè tu el manga te'l llegeixes al ritme que tu a tu mateix et marques. Hi ha escenes que les pots llegir més ràpides perquè les trobes més, bueno, més avorrides, i d'altres que les lleixes més lentes perquè les trobes molt interessants. Clar, això també és bastant subjectiu, Canvi l'ànime és, bueno, són 20 minuts i això és el que hi ha.
Bueno, a veure, el que dèiem un altre cop, al principi sí que van a saco, però més endavant, jo recordo algun capítol que és bastant emotiu. Almenys recordo, almenys un parell, sí. Recordo.
Que potser no se't cola la llagrimeta, però notes, a notes mi, allò que, sí, que se't comença a enxarcar.
Que se't mulla l'ull.
Sí, que se't enxarca l'ull, exacte.
Però, seguiu preferint la sèrie original en aquests primers episodis, o...?
No, jo prefereixo...
El remake.
El remake. El remake jo crec que fa molt bona feina en...
A veure... A veure, potser per l'animació preferiria la sèrie original, perquè...
Però perquè tu ets molt nostàlgic.
Perquè això és molt nostàlgia, sí. però clar, honestament prefereixo l'actual, que va a on toca, no hi ha relleu.
No,
però per animació prefereixes l'original?
És que els dibuixos antics...
Li agrada aquest tipus de dibuix dels 90.
És aquest tipus de dibuix que ja no es dibuixa, s'ha perdut, és d'una generació passada.
Ara és més CGI, sí.
Ara és tot molt estilitzat, abans eren més... Pues cara rodoneta, bueno, lo que es portava en aquella època.
A veure, lo que fa l'anime, el remake, vull dir, o sigui, tenint en compte que és una sèrie dels 90, i així l'anime és del 2020, que han passat 30 anys, no?, si no conto bé, pues fa molt bona feina, que sembla una sèrie actual.
Sí, això és veritat.
Sembla una sèrie actual.
Sí, o sigui, creieu que les noves generacions podrien enganxar-se a aquesta sèrie?
No, amb la competència que hi ha avui en dia, no.
Però ho intenta.
Ho intenta. No?
Ho intenta.
Ho intenta perquè ho ha fet modern. Jo crec que l'anime el fa modern.
Ho intenta.
No sé.
O és un anime fet pels nostàlgics. És que jo tinc la sensació que si fos un anime fet pels nostàlgics, haurien conservat millor la part estètica.
Potser ens estem equivocant de la pregunta. I potser aquí han fet això per potenciar altres coses, perquè no us enganyeu, aquí darrere hi ha una empresa de videojocs, es diu Square Enix, que és la propietària sí. dels drets d'uns videojocs,
que està traient jocs.
I està considerant això merchandising.
Exacte.
I una forma de potenciar la seva saga de jocs. Jo ho veig així.
Sí.
Fin. Per mi. Potser un altre no, perquè no sé què, però jo ho veig així.
Deien que potser traurien alguna cosa nova, no?, de relació amb Fly.
Hi ha un videojoc de Fly,
hi ha diversos de mòbil, sí. I ara sortirà el de consola en principi l'any que ve, si correu amb els dits, que no retrasi.
Que al començament semblava un vòmit.
Al
un
principi
vòmit.
Semblava molt malo, o sigui, el tràiler va ser vomitiu.
Però l'últim tràiler...
Sí, va desaparèixer durant un any o així, no van treure res més, i llavors quan el van tornar a ensenyar, dius, vale, ara té més bona pinta.
Ara bé, tot s'ha de dir, és un d'aquests jocs de Square Enix que...
És per fans.
I amb inversió de diners, poca.
Bueno, ja parlem dels videojocs, però abans volia...
Ens hem saltat.
No,
ens autoflagelem.
Ja està bé. Però volia parlar una mica de la sèrie com a tal, és a dir, quins eren els moments, o quins han estat els moments que només ens han agradat, o quins personatges...
Això és fàcil, eh? Els moments que ens hagin agradat, el Roger i jo coincidim que som... Només n'hi ha dos.
Dos?
No?
No coincidim.
Quin és el segon?
La saga del Baran, no? Per quin és el segon?
Ai, sí, m'he equivocat, és un perdó. No sé per quin dos!
A veure, és el punt àlgid, diguem-ho així.
El punt àlgid és la saga del Baran.
La saga del Baran. Però quan va... Perquè la saga del Baran és bastant al principi, és el primer terç encara.
Sí,
i jo en aquell moment ja li vaig comentar al Jordi, li vaig dir que això hagi passat tan aviat...
És xungo.
És xungo, perquè és xungo. Queda molta sèrie, sí. I no es podrà igualar. Sí, sí. I vaig tenir raó, perquè després, a veure, que també està bé la sèrie, però no arriba.
Però no arriba a nivell d'èxtasis de la saga del Baran.
La saga del Baran, estem parlant de l'última saga de l'anime antic, eh?
Sí, l'última saga de l'anime antic.
Quan estava en el Fly i el...
Exacte.
Però és encara un terç de la sèrie, eh?
Exacte. O al final del terç.
Al final del terç. I després de personatges, a veure, el millor personatge, el personatge que més bé evoluciona, és el Pop.
Sí.
Que el Pop passa de ser un covard, que no sap fer res.
Sí, sí. Perquè la Mam no evoluciona, en veritat. La Mam és plana.
Mam és bastant planeta. Sí que la treuen, la tornen a portar, que ha evolucionat, però...
És plana. És plana.
No té molts power ups.
Sí que és veritat que el que més evoluciona és el Pop.
Sí, al final està xetau.
I l'altre que evoluciona, però... crec jo, però tampoc diré més comentaris, és el Hadler.
Ah, sí.
Punt, ja està. S'ha acabat el tema.
Sí. No direm
s'ha acabat el tema.
El Hadler i el Himmler, no creus que també...
El Himmler és el personatge també. És, jo crec que encara és més pla.
És més pla que la Mam.
Que la Mam.
És tot el rato el mateix, crec que sí.
Jo tinc la sensació que és un personatge que evoluciona. No me l'he llegit sencer ni he vist la
segurament sincera, ets però... quan ets adolescent i et pregunten qui vols ser, o vols ser el Fly o vols ser el Himmler. És així de clar. El guai voldria ser el Hunkel i els...
Bueno,
sí,
no sé. No sé. El Pop al principi no vol ser ningú, perquè és un covard, però després quan evoluciona, jo crec que sí.
Jo crec que són aquests dos, perquè després també hi ha plufs. I després hi ha personatges que dius que t'esperes molt d'ells i...
Sobretot els dolents, no? Perquè hi ha dolents que...
No, hi ha dolents que estan molt bé. El Flazer és un molt bon enemic, el Flazer.
Era el primer enemic gran.
El Crocodín també és un molt bon personatge, sí. El Crocodín, el Flazer, el Haller, com dit, també és un molt bon enemic, el Flazer. Sí. Potser
potser és una mica...
Bueno, el Saboera és el típic trepa que va pel darrere, sí. I bueno, pues és com és, i va fotre i ho fa bé. I és així fins
al final, eh?
Sí, però
cansa, però és com és.
És com ha de ser.
Bueno.
I després hi ha aquell que no me recordo el nom, el que té com, no té cos, diguéssim, no té matèria.
El Miss Bern.
Que aquest potser penso que és el que està més ben construït o que té més... Bastants,
home,
no?
Aquest té història, però clar, aquí entrem a terreno...
Spoiler, sí.
Una cosa és que tingui història, una història de per què és d'aquesta manera, i l'altra és que també és un personatge que ja es fa expressament misteriós.
D'aquí ve Mist.
No, llavors, crec que Mist és de niebla. No, Mist és de niebla, Mist és de niebla. Però llavors, clar, un personatge misteriós que estigui ben construït, bueno, depèn com ho miris.
M'encanta.
Jo per mi no. No és un personatge que estigui molt ben gustat.
No, a mi m'agrada. Bueno, potser hi ha algun bluff, però està bé.
Bueno, jo com a part millor de la sèrie diria que la millor part és la primera. O sigui, fins que el Fly se'n va.
Jo crec que fins...
Després de la mort de l'Ivan, que això ja ho hem comentat, fins aquí, jo penso que és... Sí, a mi a partir de la mort de l'Ivan ja hi ha coses que ja no em van començar a convèncer.
A partir de la mort de l'Ivan, el capítol 2, que queden 5 capítols. Que li agrada
la sèrie. Ja no
m'agrada
la sèrie.
Pues li agrada
els dos primers capítols de la sèrie.
Comencem
malament. No, però no són els primers capítols.
L'Ivan és el maestre. És molt típic de sèries que morin els que el maestre mori.
Sí, és que jo no veig tan greu això.
No, és bastant tòpic inclús.
Sí. Jo penso que va cap avall a partir d'allà. És la meva opinió i no em vaig servir aquí. I això, a banda de Dragon Quest d'Aivoken, que és la sèrie que s'ha publicat ara en castellà i que esperem que algun dia arribi en català, que estaria molt bé.
Sí. Mira, em sap greu dir-te que aquesta no té pinta de que arribi en català. Aquesta vols dir que vendrà lo suficient en castellà? Perquè primer ha de vendre en castellà, com per poder-la publicar en català.
Però jo crec que era més famós aquí a Catalunya, no?
Sí, jo crec que la premissa és falsa, perquè quan una sèrie, per exemple, Slam Dunk, no? Quan una sèrie realment ha tingut fama, ha estat, excepte alguns casos, a l'estat espanyol ha estat perquè el 3XL la va emetre en el seu moment. Slam Dunk, per exemple, va ser un pelotazo increïble perquè es va emetre a la Televisió de Catalunya. Què passa? Que doncs, les editorials pensen que poden arribar a més gent publicant en castellà primer i després algun dia ja et donarà la gana de publicar-ho en català. Però a mi i a molta altra gent, doncs, davant aquest escenari que s'està obrint ara mateix, que pot ser que es publiqui qualsevol cosa en català, bueno, qualsevol cosa no, però en general pot ser que hi hagi alguns mangas editats en català, preferim esperar. Jo no em compraré ara Dragon Quest d'Aivoken, aquesta sèrie ara que ha publicat Planeta en castellà. M'espero 20 anys, si cal, però no me la compraré ara.
Sí. Jo és que m'he recordat una cosa, que també podríem treure el tema de que estan fent una prequela.
És veritat.
No sé si
en plan, el que ens estaves explicant no ens interessa.
No ens interessa. No,
que sàpigues!
És que parlant de mangas i tant, he estat pensant i dic, hòstia, sí, aquest manga que també volem que arribi.
Sí, sí. Sí.
Tu ja ho sabies?
Sí, ho sabia.
Doncs parlem ara.
És que la prequela és precisament de l'Avant.
Sí, és de l'Avant.
És la història de l'Avant. Llavors és per tu.
Clar, però jo crec que anirà per aquí, que això que deia el Jordi ara, de veritat en castellà tindrà prou vendes com perquè es publiqui en català? Jo la meva pregunta és, de veritat en castellà tindrà prou vendes com perquè publiquin altre material?
Jo no crec que la sèrie del manga de Fly vengui tant.
No.
A més, estem parlant, si no recordo malament, de més de 20 volums. Llavors, sí. Perquè estem en una versió de Consent Man, que està...
I que és bimestral. Que perquè tardarem 4 anys en reunir-la tota, tio. No,
tirarà més cap a la nostàlgia, o sigui, cap al públic que la compri per nostàlgia.
Em sap greu, però és que les coses... A veure, que potser ens equivoquem, però...
Ojalà ens equivoquem.
Jo penso que ara que han acabat Doctus Loom, en català, seria una obra per dir, aquesta línia que hem encetat d'obres nostàlgiques dels anys 90, que en el seu moment no ens vam atrevir a publicar en català, que penso que va ser una cagada en el seu moment no publicar-la en català en els anys 90 quan s'estava emetent la sèrie,
sí.
Doncs penso que sí, que tindria cabuda, però ja veurem aquest Salva del Manga, perquè segurament aquest Salva del Manga anuncien alguna cosa, així que això. De la sèrie de l'Ivan, realment, o l'Avant, realment tampoc en sabem gaire cosa, simplement és el que
podem explicar. N'hi ha molt poc,
I fansub, això, hi ha molt poc. De moment crec que hi havia com a 5 tomos.
Des d'aquí dimem que si algú vol fansubejar-la, que s'animi a fer-ho en català.
Sí.
Exacte.
Sí. Però ja està, no sabem.
Aquí tampoc. Cada un fica un euro.
Jo, el problema que tinc amb això, i em va passar quan es va començar a emetre l'anime de Fly de Die No Die Woken el 2020, va ser que, amb el tema dels noms, o sigui, jo sincerament que li diguin Gome a la Tame, no puc. Que diguin Die al Fly, mira, encara puc perquè ja sé que es diu Die, però quan comencen a canviar noms així, aleatòriament, o sigui, jo estic acostumat a uns noms.
Però això ho fan des de la Bola de Drac, també ho feien.
Ja, però bueno,
no és novetat.
Però a Bola de Drac, per exemple, respecten els noms, saps? Que vull dir? Ja sé que Fly no és Bola de Drac, però...
Es diu Cor Petit, eh?
Exacte.
No es diu Picara! Petit.
No es diu Cor Petit. Exacte, no es diu Piccolo, es diu Cor Petit. Llavors, és una dèria personal meva, però en Fly, jo necessito que els personatges es diguin Fly, es diguin també...
Això sí que és nostàlgia pura i dura.
És nostàlgia.
Això sí que no s'aguanta, jo sé que és allí.
I només canvia una lletra o dos, eh? Imagina't.
Sí, bueno, sí, però realment és veritat que és innecessari.
Clar, bueno, no sé.
Algun motiu hi haurà, però no sé.
Bueno,
el motiu actual és bàsicament respectar els noms originals, que ho entenc, però... També és veritat que no l'han doblat encara, ni en castellà ni en català, evidentment. La sèrie, el remake, vull dir. No l'han doblat ni Crunchyroll ni...
A veure si el Super 3...
Per tant, ara només està disponible en subtítols, que... més això, o sigui... No. Segurament el públic que hi pugui accedir és un públic bastant nostàlgic, no?
En Netflix va estar, no? De fet.
El remake, no?
No va estar. No
i la sèrie original em sembla bastant estrany.
Ara m'estic confonant amb Dragon Quest, la peli.
No. O sigui, de Dragon Quest han sortit molts productes.
Sí, però sí que Netflix hi va haver una peli.
No sé.
Home, una cosa que no em parla, perquè és curiós, perquè Dragon Quest, la sèrie, és això que deies al principi, que és d'Akira Toriyama, o sigui, els dissenys els fa Akira Toriyama, però Fly no és Akira Toriyama, és un altre...
Sí,
és curiós, això també.
O sigui, Fly surt ja després introduiré un convidat que vaig entrevistar fa poc, però Fly neix d'una col·laboració entre Shueisha i això,
Enix.
La col·laboració entre aquestes dues perquè l'autor, un dels responsables, diguéssim, de la franquícia de Dragon Quest, un dels programadors, desenvolupadors dels jocs, també publicava la Shonen Jump, alguns mangas i tal. Llavors coneixia l'editor de l'Akira Toriyama, que és el Torishima, que no sé si us sona, com un personatge que surt de vegades al Doctor Loom.
Sí, el robot.
El robot era l'autor, però sí que hi havia de vegades una aparició estel·lar de la Torishima. Però sí. Segurament potser també apareixia en format de robot, no ho sé, però... en tot cas, neix d'aquesta col·laboració entre Shueisha i Enix i decideixen, al principi, iniciar aquesta aventura de crear un manga que no té una relació estreta amb cap franquícia. O sigui, potser el que xoca una mica quan et diuen que és Dragon Quest és que t'esperes que adapti algun videojoc, no? I en realitat, segons tinc entès, adapta, o sigui, s'inspira
amb el 3 una mica.
En l'1 i el 2 potser també, no sé.
S'inspira amb els primers.
S'inspira, però no tens un videojoc que puguis anar a jugar-lo perquè, ja, ja, perquè has vist la sèrie i vols jugar al videojoc. No?
No, sortirà, bueno, sortirà, sortirà ara.
Clar, sortirà ara. Ara sortirà,
després de 20, 30 anys de joc.
Però no té data, eh?
Clar. No. No sé, que et xoca, perquè si era un producte de promoció, entre cometes, en principi el manga que era un producte de promoció de la franquícia de Dragon Quest al Japó, xoca que realment no...
No, no deixen... sé, sí.
I el manga, això, no el va fer Akira Toriyama, però sí que el van fer una mica amb l'estil.
Sí, o sigui, van... sí, sí. L'ambientació guiar. I tot té aquest bastant aire de Dragon Quest.
Sí. Mm. Sí, amb, o sigui, amb l'estil de Akira Toriyama totalment.
Sí, sí, sí. Sí, els monstres també són...
Sí, sí, sí. El que passa és que és curiós, després en parlarem també, m'estic avançant moltes coses, però quan van exportar al Japó, fora del Japó, Dragon Quest, el que van fer va ser, als Estats Units, van canviar les caràtules i algunes publicitats a revistes i tot plegat dels personatges de Dragon Quest, perquè representa que Dragon Quest era un joc de rol. I els jugadors de rol als Estats Units estaven acostumats a que els jocs tinguessin un estil particular com Dragons i Masmorres o, sí, o aquest estil, no? de dibuix que fa una mica de por, entre cometes, als joves, no? En canvi tenies Dragon Quest, que era un estil totalment infantil, que et despertava curiositat, però no et despertava por. No podries dir que et despertés por.
No.
Aquells monstres i tal no et despertaven por. Llavors el que van fer va ser canviar, o sigui, van adaptar totalment les cobertes, a la revista de Nintendo de l'època van canviar també el dibuix.
Però això tampoc és tan estrany, això ha passat sempre.
Sí.
Des de que són petits, les portades... Parlo de les portades de videojocs. No és la mateixa la portada europea, no? La PAL, la NTSC, que... O sigui, no... Però això,
bueno, no... però no, ara no hi ha tanta diferència.
Vale, vull... No, bueno, sí, sí, sí que hi ha diferència, sí,
ara,
eh?
Ara sí, quin exemple.
No, no ho sé, no ho sé. Però hi ha diferències. No són, les portades no solen ser les mateixes, eh? Que això és obvi, però si els japonesos tenen un tipus de cultura, nosaltres en tenim una altra. Són cultures diferents.
Bueno, però moltes vegades es feia i era innecessari també fer-ho. Es feia per la por de que vengués menys.
No, per la por que vengués menys no. Diferents cultures... No sé, jo no sé.
No sé. Que per cert, abans de manga de Fly, també hi va haver una altra aventura en format anime-manga. Manga no ho sé, però anime segur. Que és la història de l'Abel, l'heroi llegendari Abel, o alguna cosa així es diu, que es va emetre l'anime al Japó, diria que a través de Tokyo Terebi, si no recordo malament, o Fuji Terebi, no recordo quina cadena era, i això es van emetre també més o menys com l'anime inicial de Fly, que en 40 i pico episodis, i fins i tot aquest anime es va poder veure als Estats Units, el que passa és que no va tindre gaires bones audiències i va treure al cap de 13 episodis o així. Llavors,
que raro.
Però no deixa de ser curiós que la primera obra com a tal de l'univers manga-anime de Dragon Quest no fos Fly, sinó que fos aquesta altra història.
Pues no, primera notícia.
I que nosaltres no l'arribéssim a tindre mai, perquè jo no recordo almenys que s'hagi més mai ni en castellà ni en català. Ni...
Primera notícia.
Sí,
sí, sí. Dragon Quest és una franquícia i en un programa dedicat a parlar de Fly no podíem deixar-nos de xerrar una estona sobre la seva rama principal, que són els videojocs. Per parlar-ne ens ajudarà Adrián Caravaca, un investigador i que ha fet un màster en estudis globals de l'Àsia Oriental. Entre d'altres, és autor d'un treball final de màster sobre l'origen transmèdia del primer JRPG i també d'un aspecte molt interessant, que és l'adaptació cultural d'aquests jocs fora del Japó. Primer de tot, quin és l'origen de la franquícia de Dragon Quest?
Bueno, doncs, l'origen podríem dir que fem una mica flash forward per no parlar com de la història del mitjà dels videojocs, no? Podríem parlar a partir, doncs, quan arriben, diguem-ne, els jocs de rol d'ordinador que es venien fent als Estats Units, arriben al Japó, doncs tenen un públic. No és molt ampli, però tenen un públic. I dins d'aquest públic està Yuji Horii, que és la figura, diguem-ne, emblemàtica creadora de Dragon Quest. I ell com a fan, doncs, ja va començar a plantejar-se, diguem-ne, com agafar les fórmules dels jocs de rol d'ordinador, que solien ser molt... És molt complicat introduir-s'hi, per totes les diferents variables que tenen, i els menús que tenen i tot això. Ell va començar a plantejar-se com poder portar aquesta, diguem-ne, experiència a més gent. I tot això va coincidir just quan acabava de sortir la Famicom, no?, la NES. I bàsicament va fer com una traducció, diguem-ne, una adaptació de tot això que qualsevol persona pogués jugar-hi a partir de dos botons, que eren els que tenia el comandament de la Famicom, la A i la B.
Va, no sé si vosaltres heu arribat a jugar alguna vegada algun joc de Dragon Quest, ja sigui a través d'emuladors o a través de la DS o sí, a través d'alguna altra
plataforma. Jo sempre he pensat que els jocs aquests de rol, quan van sorgir en el seu moment, perquè al començament, amb pocs bits, no podies fer moltes coses. Llavors havies de ficar una mica d'imaginació per fer coses molt grans. Llavors una d'aquestes coses era fer un format cutre amb el qual tu jugaves contra un amic i podies enfrontar-te a un munt d'enemics i supergrossos i fer-ho de forma bàsica dient-li, tu, ara ataca. I com que tu no podies fer el que avui en dia es fa d'un hack and slash de pagar-li 50.000 cops apretant tots els botons, doncs la forma era introduir-ho a base de comandos. Jo sempre he pensat que un dels motius de jocs de rol és aquest.
De l'origen.
Jo sempre he pensat que l'origen dels jocs de rol és aquest. Vale, aquí pot haver l'excusa que et diuen, no?, de que sí, la forma de aquests jocs de taula, no sé què, com fer-ho perquè molta gent hi jugui. Vale, sí, vale, no t'ho acabo de comprar, penso que és més això, és, no?, la forma pràctica de portar una cosa d'un punt A a un punt B.
Però també pot ser que...
Opinió Jordi.
Jo penso que això...
Opinió Jordi.
Penso que també influeix el fet de que cada vegada la gent passava... com més temps a casa, o al contrari, passava menys temps al carrer, d'alguna manera. I llavors, compartir un espai de jocs de taula, per exemple, pot ser, un joc de taula, vull dir, un joc de rol clàssic amb un tauler, etc., pot ser que no atregués a tot el públic en general i que una via d'aconseguir que la gent tingués interès per aquest gènere pogués ser a través de les consoles que hi jugues tu, i ja està. Mm-hmm. Llavors,
des d'un punt de vista creatiu, sí. Podria ser, sí.
Bueno, tornem a la pregunta.
Va, sí. Roger, que tu jugues.
Jo he jugat a diversos de la DS, el de la Play 2, quin més vaig jugar, i després l'últim, que és l'11, que és el que més me'n recordo, la resta fa massa temps.
L'11 que l'has jugat, a la Switch?
A la Switch vaig jugar.
Ah, és el que estic
jugant jo. L'S, sí.
El Ecos de un passado
perdido. Sí. Estava prou bé. Era molt llarg, això me'n recordo.
Sí, sí, sí.
Al principi...
Que són molt llargs, els jocs.
Jo porto 70 i pico hores, quasi 80 hores. I això que tens la... Jo tinc la mateixa que vas jugar tu, tens la càmera ràpida, que els combats van ràpid.
Sí, això ajudava molt, Jo ho posava.
No, sí, jo també, jo no ho he tret mai.
No.
Però sí, bueno, acaba.
No, que argumenta, al principi sí que és més, no?, més pla... Però la segona meitat sí que hi ha més coses que sorprenen, no? Diguem-ho així. Més...
Bueno, però la història també és molt bàsica, és com el que deu de Fly.
Sí, és
bàsica. Pel malo, que és el malo, i tu saps que tens l'heroi, que des del principi és l'heroi, no hi ha cap novetat que es descobreixi. Sí. Ui, de cop aquest és l'heroi, no hi ha cap plot twist.
No.
Realment és com... Està l'heroi, està el malo...
Jo pel que tinc entès...
Són planets.
I la història és bastant planeta,
D'anar a matar-lo. Ja sí que cap al final hi ha com un plot twist.
Sí que hi ha un mini plot twist al final, això que deia.
Però ja està, és com l'èpica, no? És com anar... Vas fent la història, se te van unint altres personatges que t'ajuden,
sí.
I la missió és, pues...
Salvar el món, fin.
Exacte, sí. Ja està, no hi més. Però està bé, és que jo crec que
sí,
la gràcia
bé.
De Dragon
Enganxen.
Quest és la senzillesa.
Sí, de ser clàssic i això, i senzill.
Però diríeu que és un disseny més infantil? O no?
Un disseny clàssic, jo diria que és un disseny clàssic.
No hi ha sang i fetge per aquest lloc.
No, un disseny clàssic. Un disseny clàssic.
Si ho compares amb altres JRPGs...
Yes.
Tu ara tens molt per on comparar, però en aquella època no havia tant on comparar.
Ja, clar.
Ho comparàs amb un Final Fantasy o amb algun d'aquests jocs raros que només van sortir a Japó, si no...
Ah.
Tales,
no, jo entenc que és una mica per tots els públics.
Els Tales, crec que el primer Tales no va sortir per la Super Nintendo. Sí. Estem parlant d'un joc molt més posterior,
Ja, ja.
Mm. Sí. Però, el Tales és també el que us deia abans. És una forma d'implementar... Clar, ells què van fer? Pues intentar passar a fer un combat 2D. És que el Tales també és un giro de tuerca a la mecànica de l'RPG. Mm. O sigui, és molt bo. Sí, un giro de tuerca molt bo, eh? Mm. Perquè van aconseguir transformar un joc de rol en una espècie de joc d'acció.
De rol per molt, turnos.
És molt bo, eh? O sigui, és molt bo, eh? El que va fer el Tales, les coses com són.
Una de les qüestions que també li vaig preguntar a l'Adrián Caravaca va ser que aporta, diguéssim, què aporta de nou, quins elements novedosos, diguéssim, aportava de nou Dragon Quest al gènere del JRPG i al llarg de les seves entregues diferents, no? Què el fa diferent, no? I això és el que em va respondre.
Doncs a nivell tècnic o de jugabilitat, diguem-ne, a part d'aquesta, el que he dit, no? D'aquesta simplificació, també podríem tenir, en quant a termes de història i de desenvolupament de personatges, és veritat que Dragon Quest, com és com el primer, això no es veu gaire. Però podríem dir que, en general, que se sol associar al JRPG, sol ser també es parla molt de la narrativa. O sigui, un joc de rol, diguem-ne, que ho diríem occidental, com en el seu moment podria ser, jo què sé, doncs, un Baldur's Gate, per una cosa, que no són, que ja més antics, però bueno, per tenir una idea, són jocs molt oberts. Et dona un escenari, tu tens el teu personatge, i tu et mous, i tu pots fer el que vulguis. I dins de la història tu pots triar, doncs, un bàndol o un altre, i tenir un recorregut, diguem-ne, més pacífic, o més tirant cap al bé, o unir-te al mal i tal. I els JRPGs, i el que fa Dragon Quest, és una cosa molt lineal. Ell t'aporta una història. I l'important, el que volia Yuji Horii era crear una història molt concreta, un camí que ha de seguir el jugador, i l'important és que el jugador encarni el personatge principal. Ell el que volia era que la sensació aquesta de que el jugador es sentís el protagonista de la història, més enllà de que pugui fer, sinó que visqués una aventura que es donava bastant concreta, bastant lineal, tot i que tenies com el món per explorar i lluitar, però era molt limitat el recorregut narratiu. I a partir d'aquí ja sí que, bueno, doncs, a mesura que es va perfilant el que va sent l'estructura d'aquest tipus de jocs, doncs ja arribem fins a coses com els que tenim ara. I amb Final Fantasy també es desenvolupa molt. I es van nutrint uns amb altres i altres franquícies i més.
Doncs això, què us sembla? O sigui, creieu que realment aporta alguna cosa nova, diguéssim, Dragon Quest al gènere, o realment només té la gràcia de ser el primer?
És que va ser el primer, eh?
Sí, ja està.
Va ser el primer i això se li ha de reconèixer, va ser el primer.
I és això, que els jocs encara d'ara, o sigui l'11, segueixen bastant clàssic, inclús les musiquetes encara són musiquetes
antigues. Ui, no parles de la música, eh? Uf, la música, tio.
Són músiques antigues encara.
Jo penso que, bueno, volia aportar el tema de que el que busques fos que t'identifiquessis molt amb l'heroi, no? Que em fa gràcia perquè no parla mai l'heroi.
Ja.
Jo ho entenc que perquè t'identifiquis més facin que no parli, però és que a mi, per exemple, no em provoca, o sigui, no fa que m'identifiqui, perquè hi ha escenes en les que tothom està parlant i l'heroi no diu res.
Yeah.
I més que identificar-te penses, per què collons no està dient res? Hauria de contestar alguna cosa aquí, acaba de passar alguna cosa bastant tràgic i no està dient res. Però, bueno, clar, és que hi ha altres JRPGs, pues, clar, sí que funciona. Que
a veure, això també passa amb el Zelda...
No, a veure,
sí, però és jocs, diferent. Eh?
A veure, no. Aquest va ser el primer joc que vam fer. A veure, estem parlant de l'època de les primeres... O sigui, estem parlant d'una època
les primeres consoles.
Que tot era molt justet, és el que dius deia abans. Que la tecnologia era molt justeta, llavors s'havia de ser molt creatiu per intentar fer jocs. O sigui, era el moment on els gèneres de jocs també s'estaven creant. O sigui, s'estaven creant els nous... Els gèneres de jocs que tenim ara són d'aquella època. És gent que va pensar com poder fer altres coses que ningú havia fet abans i plasmar-les de manera diferent. O sigui, aquesta és la innovació del Dragon Quest.
A veure,
llavors aquesta és la creativitat.
I després el que dèiem, o sigui, els Dreamcast d'ara sembla que no volen evolucionar, volen mantenir l'essència. Perquè és més, hi ha una cosa, una cosa que vaig veure fa temps, el Dragon Quest 9, que era el de la DS, quan l'estaven creant, inclús hi ha un tràiler, el van fer joc d'acció. I era, o sigui, les batalles eren en acció.
Ah, com serà el nou, no?
I, la fan, i els fans se'ls hi van tirar en contra. I, van ta, i ho van també arreglar, sí, i el van tornar a fer per turnos.
Això te'n sorprèn un munt, eh? Com el Dragon Quest segueix sent per turnos.
Sí.
Quan hi ha altres JRPGs que no, és que els turnos estan antiquats, s'ha de canviar, però Dragon Quest no. Vull que persones...
Els fans se'ls hi van tirar sobre, és que ha de ser així.
És que des d'un punt de vista pràctic, clar, és que un joc de torns ja no té molt de sentit.
Ostres, perquè... però hi ha molts torns, o sigui, hi ha molts jocs de torns avui en dia que estan...
Que a mi m'agrada jocs de torns, a mi m'agraden, però, clar...
És més de pensar de quin...
El de Yakuza ha sigut una dada d'olla, un joc d'acció en un RPG, ho vull trobar una dada d'olla, i ha triomfat.
Està super
ben fet. I curiosament ha triomfat.
Que els torns no vol dir que hagi de ser un mal joc o hagi de ser avorrit. També em fa gràcia quan venga fora els tornos que avorre la gent. Pues,
no, era una altra manera de jugar, sí, i has de pensar, és d'estratègia, sí, sí, has de saber què
utilitzar. Hi ha una estratègia al darrere, això.
Exacte.
Sí, sí, però ben fet, sí que és veritat que el Dragon Quest, jo, si no fos per la càmera ràpida, me moriria als combats. L'animació és molt lenta, no hi ha, li falta fluïdesa. En canvi, el Persona, que també és per tons, és fluid, el 5.
Sí. Però, però hi has d'invertir 800 hores de la teva vida.
I la persona sí que és més bèstia, sí. 150 hores.
Això una mica també.
O sigui...
Però és la gràcia. No, no.
Has de dinamitar una mica la teva vida.
Però és que tots els JRPGs durarà això. Vull dir, bueno, tots la majoria. No.
Però molts són...
Si vols completar-lo i no vas a saco per la història, hores fas.
Com el Pokémon.
Exacte.
Bé, amb aquest comentari superinteressant que acabo de fer, que denota que no tinc ni puta idea de videojocs...
Això és sensible, eh? Fes...
El Pokémon és un joc per torns, també.
Sí.
I té molta estratègia.
Llàstima que
ara som xupats.
Tu imagina't, no? Que ho canviessin.
No, es perdona. Té tots els seus spin-offs, que hi ha diferents, que hi ha jocs d'acció, no sé què...
Jo parlo del Pokémon principal de tota la vida.
No, si ho canvien també, passaria com a Dragon Quest, els hi tirarien els fans
a sobre, exactament. A la jugular.
Segurament. És que Dragon Quest és un joc creat pels japonesos, al final.
Claro. I ha de ser clàssic, punt, ja està. Aquí no hi ha volta de fulla.
Una de les coses que he comentat abans, que personalment a mi em va sorprendre, tot i que ja dic que no sóc aficionat... als videojocs, i per tant segurament no sóc el públic que estàvem buscant, però quan vaig veure que existien jocs, una franquícia sencera de jocs amb dissenys de personatges fets per Akira Toriyama, doncs és el primer que em va sorprendre, no? És el primer que em va cridar l'atenció, i sobre aquest tema vaig voler preguntar-li a l'Adrián Caravaca per aquest treball que va fer també de final de màster.
Akira Toriyama, doncs, ja en aquest moment en què surt Dragon Quest, ell ja tenia com el seu... Ja era reconegut, no?, per Doctor Slump, i en aquell moment s'estava publicant Dragon Ball. O sigui, ja era un mangaka de renom. I el que passa és que Yuji Horii estava dins de l'editorial de la Shonen Jump, que és on es publicaven les seves històries, i bàsicament li va dir, escolta, faries tu el disseny de personatges i dels monstres i tot de Dragon Quest? I per què el van agafar? Bàsicament perquè era el punt d'unió entre les dues persones era la Shonen Jump. I d'aquí va estirar cap aquí i fins al dia d'avui tenim a Dragon Quest.
Clar, o sigui, bàsicament jo crec que aquí...
Van dir, està de moda Akira Toriyama, que es faci els dissenys, que és com un mochurro...
Començava a tenir tan renom com té avui en dia, no, però sí que és veritat que hauria començat a tenir algú de renom, se li van ficar els iris...
Mantenir la idea, van dir, hòstia,
dòlar.
Vinga pa aquí, nene. Yen pa bolsillo, ja està.
Sí, però és veritat que s'hagués pogut fer més, s'hagués pogut esmerar una miqueta més.
Que no estàs pentina, la criatura Yama.
Tio, que hi ha algun mapa que dius, a veure, és el mateix personatge, però només li canvia el color del casco o el color del cabell. I ja està.
Però és que tampoc... El prota
de l'11 és la 17, no? O qui s'assembla?
Les conejitas, també.
També és veritat que en general hi ha moltes semblances entre els mangas també de Akira Toriyama, o sigui, els mateixos mangas, hi ha inspiracions clares.
Sí, és veritat,
clares.
Realment ha estat dient
una cosa...
A Doctor Slum
apareixen moltes coses que després apareixen
que
a la bola
en general,
drac.
Ell s'inspira en si mateix.
El disseny és molt sí. simple, tio, o sigui, el sí, dibuix sí. no és una cosa de uau, quines...
Hi ha una teoria, sembla, que me la va comentar l'Adrián Caravaca després de l'entrevista i em va estar explicant que existeix un autor al Japó que no aporta cap font, per tant ho hem de tenir en quarantena una mica, que és agafant pinces, que és que al final Reconquest és un producte de la japonositat, o no sé com es diu això, nacionalista japonès, en el sentit d'un producte dels japonesos fet per, per a japonesos, no? I ué, que volien sí. agafar les dues vessants més d'Oshi.
Són tots els productes japonesos, tots els productes estan fets per japonesos.
I llavors van agafar Reconquest amb Akira Toriyama, que era l'autor que ho estava patant més en aquell moment en el món del manga, no? Videojocs i manga, les dues figures principals totes juntes per rebentar.
Que Japó és un món tancat, eh? No és que siguin les persones més obertes del món mundial, eh? Que al contrari...
Resident Evil està fet al mercat, va cap a l'occidental.
Sí, és més.
No per Reis.
Vale.
I Final Fantasy ara ja no és per ells.
Ara sí.
És per
això que Dragon Quest sí que
no estem parlant d'aquesta època, eh? Estem parlant d'èpoques molt anteriors.
No, però ara Dragon Quest, l'últim que ha sortit en aquesta època, té coses que dius... Què collons és aquesta escena, tio?
Sí,
les escenes del puf-puf.
Les escenes del puf-puf.
Jo personalment
amb la tia, te voy a
hacer un
puf-puf.
Te voy a hacer un puf-puf. I fa puf-puf-puf-puf-puf.
I què és puf-puf?
T'ho has d'imaginar.
Sí, clar. O sigui, és com si... I a més et diu frases en plan... Ui, estàs molt nervioso, tranquil, ara te relajaràs. Te diu coses així
i
dius...
I se sentint puf-puf-puf-puf.
Que és molt de...
Bueno, és Bola de Drac en essència, vull dir, bàsicament. El puf-puf apareix a Bola de Drac amb el fullet tortuga.
Mira, pues ja està.
Sí, però aquí li donen com un toc més pervertit, encara.
No, però el fullet tortuga, o sigui, que hi ha més pervertit que el fullet tortuga.
El mestre està llico.
Però aquí és més exagerat, perquè es posa la càmera en negre i és com, bueno...
Clar, clar, sí, sí.
A mi em va semblar més exagerat.
O sigui, vols dir que l'escena de debò està muntada darrere de la,
sí,
de la càmera en negre. O sigui, si aconseguíssim desfer la càmera en negre... Estaves dos allà fent el puf-puf.
Durant tot el joc te vas trobant ties que parles amb elles i te fan el puf-puf a
gratis.
Diferents punts del mapa.
Però gratis.
Sí.
Per
la
partida.
Pregunta és, hi ha un logro?
No.
Sí, hi ha un logro trofeu que et fes tots els puf-puf?
Claro, sí.
Que
heavy.
Però per això dic que això és molt típic japonès.
Molt bueno, sí,
el puf-puf no surt a Fly.
Ho has crist en general i punt.
El puf-puf no surt a Fly, és veritat. Eh? Algú no quadra aquí.
Sí, bueno, perquè no és de la criatura Yama.
Després
també hi ha, bueno, però això també és molt Bola de Drac, el típic personatge, l'abuelo, el Rob, que és com també l'abuelo pervertido perquè té revistes de ties. Hi ha escenes que se li cau la revista, no?, i ho veuen i és com... On vas amb això?
Sí. I als jocs actuals també passa això? O sigui, vull dir, si estem parlant de jocs actuals o estem parlant de jocs de fa 10 anys?
No, el Dragon Quest, l'últim aquest passa això.
Sí, sí, sí. Sí, seguim així.
Però això dic que estan... Que un Final Fantasy no ho trobaràs, això.
No.
Una escena així. Cert,
cert. Que potser tampoc ho busques. Això també és, també potser el...
Bueno, per parlar d'un JRPG, saps?
Sí, a mi aquestes escenes no m'aporten res. Jo prefereixo pues, pues, l'argument. A mi aquestes escenes tampoc m'aporten res.
No, perquè és la gràcia de Akira Toriyama és més involucrat en Bola de Drac. Aquestes escenes i l'ambientació així.
I res, ja per acabar, un altre tall de l'investigador Adrián Caravaca per el tema de un gran debat que hi ha en general al món dels videojocs, que penso que està bastant resolt, però en tot cas que ja ho hem mig comentat, que és per què no va destacar Dragon Quest a Occident i sí que ho va fer Final Fantasy, quan més o menys són de la mateixa època, no exactament, però més o menys podríem dir que són de la mateixa època.
En el seu moment, per què no va acabar de destacar? Doncs, clar, no hi ha... El primer Dragon Quest no hi ha una edat de... concreta. Bueno, podríem anar al tema de l'estètica. Perquè tot i això, els esforços amb les portades, això, bueno, el que hem dit abans, no? Que tu quan jugaves a Dungeons and Dragons i jocs de rol d'ordinador, els monstres eren éssers que podien
fer por.
Fer por. I clar, tu entres aquí i et surt un monstre aparegut, no sé què, i et veus una gota que somriu, doncs tu pots dir, què és això? Llavors, aquest contrast, aquest xoc, podria haver estat un dels problemes que es podria haver trobat al joc de cara a entrar en el mercat. Perquè també hem de dir, clar, no sé com està de números, perquè no m'he centrat a analitzar un altre treball, però el primer joc de rol japonès que arriba, tot i que, diguem-ne, és el que sabem que existeix, el primer joc de rol com a tal japonès, és Dragon Quest, als Estats Units el primer que arriba és el Phantasy Star. I és curiós perquè si pares a mirar gameplay, diguem-ne, no? Com es diu, del Phantasy Star, pots veure que té moltes coses d'aquests, el que es diu Dungeon Crawler, que és com vist en primera persona, entrant per les dungeons, o les coves, que es veu el passadís, doncs ara giro, es veu com gira la cantonada, i tot això ho conservava. Això en Dragon Quest es perd. Clar, Phantasy Star, no sé els números que va fer, però potser va vendre millor, li va anar una mica millor, podria haver-hi anat, ja dic, no ho sé, però perquè aquest element era habitual en els jocs de rol d'ordinador que tenien més èxit als Estats Units. Aquest element es perd a Dragon Quest, per exemple, i diguem-ne que el fet de tenir un enemic en pantalla i només pagar-li, tot i que sí que hi havia estat en altres com a Calabeth i els d'última, potser faltaria també algun element que la gent tingués tan associat al videojoc de rol, tenint en compte que als Estats Units els videojocs de rol que hi havia eren d'ordinador només. Llavors, aquesta adaptació que Yuji Horii va plantejar perquè tothom pogués jugar i que fos més senzill, potser de cara a un jugador estatunidenc, a cara a consola, potser inclús podria haver vist molt fàcil aquest joc i preferís jugar a altres tipus de joc, a la NES, i per jugar rol continuar a l'ordinador. O sigui, hi ha diferents elements que podrien haver causat que no tingués aquest efecte. I si et pares a mirar als Estats Units, Final Fantasy li havia anat més o menys bé amb els primers. També és veritat que no arriba amb el mateix ordre d'entregues de les que va tenir el Japó. Per exemple, als Estats Units, el Final Fantasy II és el que ara coneixem com Final Fantasy IV, que és el que té de protagonista el Cecil, que és un Dark Knight, i que canvia, per si algú, tot i que és molt antic, no vull fer spoiler, però bueno, el del Cecil, diguem-ne. Això també ja pot jugar una mica a favor, perquè el que comento és que Final Fantasy, per exemple, com a saga en si, es va perfilant en cada entrega. En cada entrega el que fa Sakaguchi, que era el director, és intentar crear una narrativa cada cop millor. O anem a jugar amb el tema de les classes dels personatges, que el jugador els pugui canviar, que no. En el Final Fantasy que arriba sent el 2, ell ja que ha fet és, farem que els rols de... O sigui, la classe de cada personatge s'adapti a la narrativa de manera que això tingui més pes a la història. I que el canvi d'un rol, diguem-ne, no? D'una classe d'un personatge a un altre, tingui un pes per a aquest personatge i així doncs, et crea una història més sòlida, diguem-ne. Dragon Quest té una trama que és han segrestat a la filla del rei, rescata-la, carrega't el dolent i restaura, diguem-ne, la pau, carrega't destrueix la foscor, derrota-la, tot això. Final Fantasy comença igual, arribes a un poble i et diu el rei, mira, ens ha segrestat a la princesa, hi ha aquest dolent, la té allà, sisplau, rescata-la. El jugador, doncs, tu fas això i vas, que estàs en una illa, vas i te'l carregues. Tot això es condensa en pot anar un quart d'hora, tranquil·lament, o sigui, no és gaire temps. I quan passes això, el rei ordena crear un pont, es revelen, doncs sou els herois de la llum, no? Els Hikari no Senshi, que diuen en japonès. I et crea un pont i ja et dona accés a un món gegant. D'aquesta manera t'està dient el Sakaguchi, en Final Fantasy t'està dient tot això de Dragon Quest que fas en tot un joc és una merdeta. Deixa que t'ensenyi jo una aventura de veritat. Clar, Final Fantasy VII, jo sempre ho he dit, abans de fer el treball, sempre he dit que ho peta, tothom ho té com el joc de la meva vida, no sé què. Però és que això ho va patar per moltes, ja no només per la història en si, sinó per moltes coses que o sigui, va sortir en el moment que havia de sortir, amb les condicions que havia de sortir. I això el que fa és que la gent associï Final Fantasy amb una franquícia de qualitat, en tots els aspectes, tant a nivell històric i de desenvolupament de personatge, com a qualitat tècnica. Clar. I això al final ja el que fa és que produeix una fidelització amb la franquícia que des de Final Fantasy VII fins al dia d'avui. Cosa que Dragon Quest, fora dels Estats Units, no ha tingut fins a fa poc. De fet, jo recordo no sé a quin mitjà, quan va sortir el Dragon Quest XI, o quin embolic de franquícies, quan va sortir el Dragon Quest XI, fa no res, crec que va sortir el 2017,
sí.
un article ja deia Dragon Quest es consolida per fi en el mercat occidental. Què dius? Collons, o sigui, com... Han trigat, eh? Mm. Per aquesta gent han trigat. I clar, és que, bueno...
Després de 35 anys o...
Sí, no sé. Sí, ha trigat. Bueno, pues... Però es pot veure això és el que dic. Un dels motius perquè un triomfa més que un altre al Japó, independentment de la repercussió que tingui al Japó, és això. Pel tema de gràfics i que els demanda. Perquè al Japó es crida molt l'atenció, els agrada molt els universos fantàstics colorits. I aquí tu el que vols, diguem-ne, el que vols és un món fantàstic realista. I aquest realisme no té per què tenir tants colorits.
Què opinem sobre el que ha dit aquest noi?
Què us sembla? O sigui, creieu que realment Final Fantasy arriba, diguéssim, més fàcilment a Occident perquè té uns gràfics millors o perquè té una història una mica millor? Què us sembla?
Claríssimament els gràfics van influenciar. Sí. Estem parlant de l'època de... Quan va haver el boom, va ser l'època del PlayStation 1. Tothom tenia una PlayStation 1. I si no tenies una PlayStation 1, el teu veí tenia una PlayStation 1.
Sí.
O el teu amic tenia una PlayStation 1.
El cosí tenia una Play 1. Jo recordo veure el Final Fantasy
VII. Va sortir el Final Fantasy VII, que redavó, que era bo. I va enganxar gent que potser no enganxaria.
És que l'anunci era molt bo.
Però això, també el màrqueting que va bé, que va ser brutal.
El màrqueting a partir del 7, sí. A partir del 7, sí.
Sí, a partir del 7.
Sobretot amb el 7. Perquè l'anunci era com, sí. És una èpica, és com, no ha jugat mai un joc com aquest.
I llavors això sembla, perquè això emmascara el fet de que els altres se'ls va conèixer, però no se'ls va conèixer tant, els de la Super Nintendo que van sortir, tampoc no, va ser... No. El boom va venir a partir del Final Fantasy VII, és que
potser
és així.
Potser és que tampoc hi havia
tampoc
un interès.
Tampoc va buscar molts més motius.
Clar, potser és que tampoc hi havia un interès per part de Japó perquè triomfés a Occident. Es nota clar molt quan
no.
Japó vol
clar.
Que el triomfi fora o no.
Clar.
Però, per exemple, el moviment que van fer des del Japó per exportar-ho als Estats Units amb caràtules noves, amb publicitat, amb dibuixos nous... I al final fins i tot van arribar a regalar els exemplars perquè no els estaven venent. O sigui, jo penso que sí que hi va haver un pas de voler exportar una mica
sí,
la franquícia.
Sí.
Potser una mica, van trigar una miqueta perquè el primer joc diria que és del 86, llavors potser haurien d'haver fet una mica abans.
Sí, bueno, potser van provar, van dir, bueno, doncs vam provar a veure si fent això triomfa una miqueta allà, però jo no he vist... Tampoc.
A veure, també potser, com que fa tants anys, se'ns escapa alguna cosa, que en aquella època sortís una altra cosa que acaparés tota l'atenció, que no ho sé, perquè fa molt de temps.
Que estem parlant de l'època de la NES i la Super NES. Eren èpoques molt diferents de la globalització que estem... És que són coses que no són comparables. O sigui, també ens hem de ficar la mentalitat de la gent d'aquella època.
Fins que no va haver el salt gràfic, jo crec que va costar molt que realment des de Japó s'occidentalitzés més. O sigui, hi hagués més èxit a Occident dels jocs que sortien allà. Potser, potser sí que hi ha algun joc que tenia aquí un èxit impressionant. No, tampoc tinc tant de coneixement. Segur que hi és. Però tal com a JRPG, no crec que hi hagués cap que fos fàcil occidentalitzar. O sigui, que tingués més èxit aquí, penso jo.
Clar, perquè vosaltres vau jugar al Final Fantasy, eh? Jo és que sincerament no he jugat a cap dels dos.
Jo el 7, clar, és que jo vaig començar a la Play.
Final Fantasy també vaig començar a la Play.
Clar, els antics no... Aquí...
Hi ha molts flipats que diuen, no, jo vaig començar a la Super Nintendo. I dius, bueno, a veure, què m'estàs contant?
Sí, alguna persona...
Com has de jugar? Què m'estàs contant?
I estaven en anglès.
En anglès, no sé, que no em fotis el pèl. Que ja m'ho flipava la vida.
Sent realista sí que és veritat que, bueno, pues, que els Final Fantasy antics jo penso que no van triomfar tant aquí.
I no són tan aquí. Bons. De l'1 al 6 estan bé. Sí, tenen el seu què. No,
el 6
sí.
Està bé.
Tu passes bé, el 6, sí, però no són el gran juegazo de la teva vida.
No, el 6
i el 4 també.
Hi ha diferents canvis que fan que estigui més bé.
Però ves tu jugar al 3. O bueno, el 3 no, encara.
no sé, el 3 crec que era durillo.
Ves, tu juga el 2, el 2 sí que era durillo, el 2.
Mm. Bueno, acabem de fer un altre podcast parlant de Final Fantasy.
Estem parlant de Final Fantasy i estem a Dragon Quest.
Això.
Sí, no, però està bé perquè he introduït el tema. Bé, jo penso que es podria parlar molt abastament de Dragon Quest, de Final Fantasy, del manga i l'anime de Fly, de molts altres mangas i animes que ens han arribat. Per exemple, Emblem of Roto és un manga que jo sí que he llegit i està molt bé, la veritat. És una mica car per col·leccionar-lo, és una mica car, però segurament el trobareu a les biblioteques i és un manga que és bastant decent, diguéssim. Evidentment no és cap obra mestra, però estem parlant dels mateixos termes que Fly, per exemple, no? Que seria una obra shonen típica, no? de combat, un neketsu típic de combatre un enemic per després combatre un altre enemic i així anar avançant en una carrera, no? Però bé, podríem estar parlant molta estona de molts altres mangas, animes, videojocs, però penso que per avui podríem anar acabant ja, sí. I potser un altre dia podem reprendre quan s'hagi publicat, potser quan s'hagi publicat el manga de Fly en català. O quan el Super 3 porti l'anime de Fly en català, que també podria ser, no?
Per demanar.
Per demanar. Això és més probable.
Doncs podríem reprendre aquest
tema. Jo penso que és més probable que Fly surti en... Sí? Podríem fer una plataforma. Fa molts anys hi havia una plataforma que anaves al sol manga i deia... Volem bola de drac que la remetin a TV3. Podríem fer alguna cosa així? Sí. Un hashtag. Fly català. Fly català.
Aniràs al sol del manga?
No.
Pues llavors...
Ole!
Sí. Ho tenim difícil, eh?
I tinc vacances, eh? I em penso quedar a casa. Acumulant grassa.
Bé, doncs això. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat. Aquest ha estat el primer programa, i no sé si serà l'últim, en què hem parlat bastant de videojocs.
Amb una mica de sort potser és l'últim programa del magazine.
Quan parlem d'Evangelion, han de fer un podcast d'Evangelion. No, però...
Vam fer una entrevista a l'Oriol Guinovart sobre Evangelion, que podem fer un altre podcast. Sobre
no, però... Aquest noi sí que sap.
Però de videojocs parlarem aviat, perquè ara sortirà l'anime de Nier. Doncs al gener ens tornem a veure.
Però que s'està convertint en tendència que surtin animes de videojocs? Ara
sí,
va,
perdona, sempre ha estat... O sigui, des dels anys 90 sempre hi ha hagut animes de videojocs.
Però ara més.
No, aquí te calla.
Ara
no,
hi ha...
No, Cyberpunk, Dragon Age... The Witcher també té un anime.
Sí, però... Però als anys... O sigui, jo recordo que hi havia temporades senceres... Temporades d'animes senceres, que eren bàsicament animes que adaptaven un joc per mòbils. O sigui, i uns quants animes d'aquest tipus, eh? Llavors, jo penso que és una cosa bastant assentada.
Jocs per mòbils, tio, però no, quina comparació.
Animes de qualitat.
Un joc con cara i ojos. Un joc de mòbil, no. És com
un joc per mòbil o joc.
Què dius, tio? No.
Que racista, que quanta xenofòbia contra jocs de mòbils, eh?
Hauríem
de treure una llei per genteta com tu, eh?
Sí, per tu també. Per gent que diu, i fem una iniciativa passada al manga, però me quedo a casa que tinc vacances.
Bé, fins aquí, no allargam-ho més.
Ah, que això ho posaràs també?
Jo no ho crec, això millor tallar-ho.
A mí es igual, ¿eh? Si lo pones.
Mira, tonto que lo oiga, tonto que lo oiga.
No me escondo de nada. Venga, fins al següent podcast.
Vinga,
fins aviat.
A reveure.
És contingut de videojocs.
I fins a la propera, que segurament serà d'aquí poc, perquè serà abans del Saló Segur, perquè hi ha un parell d'entrevistes que he de penjar també. Així que fins a la propera, Laura.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, que vagi bé.
Adéu, Roger.
Adéu.
Vinga, adéu. Yasashi hito ga tsukaeru mabou jabu